Perquè fa una cadira còmoda, una butaca, o seig del sofà. Anava a cercar els infants i pujava el volum de la ràdio. Prestava atenció perquè avui teníem rondalla mallorquina. I això és gràcies a la col·laboració, una setmana més, de la Magdalena Seguí, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Magdalena, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, bé, aquí està. Aguantant, eh?
Aguantant, vinga. Encara per mi haurem d'aguantar un poc més, però per això tenim la ràdio i els col·laboradors per fer-ho tot un poquet més fàcil. Magdalena, tinc una rondalla més, una setmana més, i la d'aquesta setmana torna a ser llarga, així que podem explicar als nostres oients que la tornem a fer en dues parts. Avui escoltareu la primera part, la setmana que ve la segona part, però Magdalena, fem un poquet de trampa i quan ja la tenim gravada, si qualcú no pot esperar la setmana que ve, la podrà escoltar sencera també a radiopollença.net. Bé, què has triat per aquesta ocasió, Ida?
Mira, se diu en Joanat i ho que balla concepte. Val? I bé, vaig mirar això, vaig triar una mica que mos pogués donar algun missatge per ajudar-nos a tot el que està passant, no? que ho poguéssim interpretar això, no? En relació a la situació que vivim.
Molt bé, i don Joanat i el cavaller conseller. I com has trobat paral·lisme? Has de queixar aquesta història que ens pot ajudar ara amb aquest confinament?
Com sempre, hi ha tants aspectes que se'ls hi poden... Però una mica xerrant així en general, jo d'aquesta història me quedaria en, sobretot en la capacitat d'adaptació de l'ésser humà, que crec que és una part que en aquests moments com que se mos requereix, no? que m'ho adona en compte, que realment tenim aquesta capacitat d'adaptació i com, passi el que passi, vengui el que vengui, poden trobar la manera de sortir-ne endavant.
Molt bé, això que fa un parell d'anys se va posar molt de moda també, la paraula que era resiliència, pot ser?
Sí, exacte. O sigui, això davant d'una situació que se mos presenta complicada i pareix que la d'ara ho és, a més no li veiem el fi, no sabem exactament com anirà, pareix que n'hi ha per llarg, però això no vol dir que no ho puguem viure bé i que no puguem trobar maneres de dur aquesta situació, encara que, clar, això mos suposaran, i de fet ja mos han suposat canvis i mos suposaran encara més, però bueno, per això tenim totes aquestes capacitats. A més, crec que és important veure la capacitat de demanar ajuda, però que en Joanat, com sempre passa en el protagonista de les rondalles, no se cansa de demanar ajuda, no? Se troba en situacions que ha trebat, no? Que no sap com, s'angoixa, per veure que hi ha aquell moment d'angoixa, però ell demana, no? I de com ho puc fer, no? I per on, i cap aquí, cap allà, el que sigui. És important veure també l'honestitat amb què ell actua, a diferència, per exemple, d'altres personatges, com es veureu, hi ha els germans d'ell, hi ha el rei representa aquesta altra part codiciosa.
Magdalena, ara no sé si t'han perdut. M'explicaves que el rei representa aquesta part més de la codícia.
Exacte. El rei és la part aquesta, la part codiciosa, l'abús de poder. Ell vol aconseguir a qualsevol preu. No li importen les persones, no li importa per damunt de qui ha de passar, perquè ell té un objectiu i això és el seu únic interès. Un altre aspecte d'en Joanat és la paciència, que, com sempre, les coses pues, a vegades no surten a la primera. Llavors, pues, si ell ho ha de fer 3 vegades, pues, ho fa 3 vegades. Si ho ha de fer 7 vegades, ho fa 7 vegades. Si ho ha de fer 70 vegades, 7, no? aquesta paciència i aquesta perseverància, no? Que una cosa un poc va a l'altra. I també són qualitats que, bueno, que en aquests moments pues, les persones de qualque manera cerquem, no? Treure perquè tot mos hi du. I llavors, una altra part molt important i és també la capacitat de veure els dos costats d'una situació. O sigui, a vegades tendim a agafar les coses per un costat que crema, com deim. No? Veiem una situació on ens trobem nosaltres persones en un conflicte, en el que sigui, i feim la lectura de lo que està passant des de, bueno, des de també, no? Tu has dit, en psicologia també s'ha dit des de la part negativa, no? Vull dir, això, però només veiem un costat, val? I hi ha personatges de la rondalla que se queden amb aquest costat, se troben en una situació, ja ho veureu, els germans d'en Joanet, i fan una determinada lectura i actuen segons aquesta lectura que els han fet de la situació. En Joanet no. En Joanet veu la part, diguem, negativa, o sigui, no és que sigui bona, ell se'n dona compte, val? Però també li veu l'altra part, li veu la part positiva, la part creativa, diguem, no? I això li dona la possibilitat de ser compassiu, val? De ser compassiu amb aquella situació que estava gent, amb allò que li està passant, i la seva reacció és diferent i, per tant, els resultats són diferents també, val?
No sé, jo crec que... Envers de les situacions complicades, la nostra actitud, la nostra manera de veure les coses, no? Les ulleres amb les que miram la realitat, hi tenen molt a veure després a l'hora de trobar aquestes solucions. I això és el que ens ensenyarà en Joanet.
Exacte. Veure que en Joanet té molt aquesta capacitat, no? Vull dir, bé, com... És inverossímil, no? I ell, doncs, pues, li veu la part de sentit comú, de lògica, no? I també d'atenció cap en aquella situació d'una manera, això, d'una manera amorosa, d'una manera compassiva, i el que has dit, o sigui, com mos encaram davant d'aquella situació, i ho farem, depèn de com ho vegem, mos dona un camí a un altre, que nosaltres triem, clar, però bé...
Molt bé, Magdalena, jo et fa un conte, una rondalla, que molt xerra d'això, de la capacitat d'adaptar-se, de la paciència i la perseverància, de saber veure les coses també pel costat positiu, de també mostrar un altre costat, que és el costat de la codícia, i de tot això xerrarà aquest conte, aquesta rondalla, en Joanet i el Chevalier Conseller. M'ho has fet entrar en llanes ja?
Com?
Mos has fet entrar en llana, què faim? L'escoltam.
Vinga.
Vols afegir vermell, Magdalena?
No. Vull pues, que la ronda és xerri, no? Que mos expliqui.
I tornem a recordar, ho hem dit abans, però si algú... És una rondalla llarga, avui tenim la primera part, dimecres de la setmana que ve tindrem la segona part, i a més tornarem a xerrar amb Magdalena un moment per refrescar la memòria, però si algú no pot esperar la setmana que ve, estan penjades a radiopollensa.net, aquesta també, cosa. Per tant, si entreu allà, podreu escoltar-la. Magdalena Seguí, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, gràcies a vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé, bona setmana, una abraçada.
Vinga, adéu. En Joanet i el Chevalier Conseller. Això era un pare que tenia 3 fills, en Miquel, en Biel i en Joan. Com no tenien on caure morts, son pare se n'anava a robar feixos de llenya. Els venia i d'allò menjaven, és a dir, veiaven qualque roig, perquè ja se sap que lo robat no fa profit. Aquell home solia anar a robar la llenya dins una guerrilla molt gran que estava com abandonada. Un dia, un senyor d'aquella guerrilla, que era un gigant, el matrova, i ja li anava a posar les mans damunt per dur-los a la boca i enviar-los a... Per aquell malanat se posa a dir amb un bon plos. Senyor gigant, compatiu-vos d'un pobre pare de família. Si vos rob la llenya, es perdona pa a tres fions que tenim, que tot trascaven davall un garbell. Me demanava un pa i jo no tenc d'on donar-los-ne. Si no venc aquí a fer un feixó per dur-lo a vendre i amb lo que me donen dur recapte a la casa. Aquell gigant va tenir bon cor i diu en aquell home: no res, quedau perdonat. I d'avui endavant, duï-vos-ne tota la llenya que vulgueu, mentre et sigui per omplir aquestes panxes buides que deis que teniu aquí vostra. El gigant seguí dient: escoltau, i quant d'anys corre l'al·lam major que teniu? 12 anys, senyor gigant, diu aquell home. No res, diu gigant, ja me manareu i me farà de criat. Però que li manaré, diu aquell home, i així n'hauré de mantenir un manco. L'endemà, l'al·lam major, en Miquel, el s'endú a la guerrilla. Passa el gigant, li entrega, i el gigant amb l'al·lotó cap a casa seva, que era un grandiós castell dalt d'un turó ben aguionat. Mira, li diu el gigant a en Miquelet, aquí dins ara d'estar, i ara de ser el meu criat, en lo ben entès que no has de fer més que just lo que jo et comanaré. Li mostra totes les sales, cambres i obergions d'aquell castell, li entrega les claus de pertot i li diu: pots obrir i tancar pertot, fora aquestes tres cambres, i les hi mostra, senyalant-li les claus que hi obrien. Ja és aquest anell d'or, li diu, posant-li a un dit de la mà dreta, amb aquest anell coneixeré si has fet o deixat de fer lo que jo t'hauré comanat. Peguen un roig i se'n van a jeure. L'endemà de matinat, el gigant se'n va a córrer la llandaina, i roman en Miquelet tot sol dins aquell castellarro. Tres que per totes les sales i cambres i obergions i a la fi s'asseu davant les tres cambres que el gigant li havia privat d'obrir-les i d'entrar-hi. Per a què diantre hi deu tenir el gigant dins aquestes tres cambres? Deia en Miquelet. I eren ferestes les ganes que li venien de mirar què hi havia dins aquelles tres ditxoses cambres, fins que no pogué pos. Rarrac, obri la primera, i hi troba un cavall fermat a una grípia, menja que menja carn. Tanca tot d'una i obri la segona cambra, i hi troba una serp que menjava paia, una serp com un espigó d'arada. Torna a tancar tot d'una i obri la tercera cambra, i la troba amb les parets totes endomassades de lots estrangolats, penjats per una cama de gota qui de gota sang viva, que queia dins una canaleta que hi havia per tot l'horrador. Tant s'hi arrambà en aquells al·lots que una gota de sang li cau damunt l'anell i li torna negre com un carbó. Quin esglai s'enduia en Miquelet quan se'n va tema. Ja has partit a frellar l'anellet, freia que freia per veure si li tornaria de color. Però ja, com més el freiava, més negre tornava. O vespre arriba el gigant, crida en Miquelet, li mira l'anell, li veu com un carbó de negre i li diu: ah, gran polissó, ja m'has obertes aquelles cambres, ja no me'n faràs altra. Li pega grapada i torçuda de coll, l'estrangola i el s'endú a penjar per una cama dins la cambra que feia tres, amb los altres que ja hi tenia. Des cap de mesos, torna a trobar aquell home per dins la guerrilla que replegava ho feix de costum i ja li demana aquell: senyor gigant, i l'al·lotó, què tal? que tanmateix vol serveix gens. Prou, prou, diu gigant. Lo que hi ha que l'altre dia passava una germana meva i el se'n manà per criadet d'ella, de manera que me podria manar un segon i ompliria el buidu major. Demà mateix sereu servit, diu aquell home. L'endemà el gigant hi compareix i aquell home hi va ser amb l'altra filla, en Violet, el posa en mans d'un gigant que se'n mana l'al·lotó en un castell, li mostra totes les sales, cambres i obergions i li entrega les claus de per tot, dient-li per tot pots obrir i tancar. Fora queixes tres cambres, i les hi mostra. Però que ho sabré si has obert amb aquest anell d'or que te don i que has de dur posat sempre. Li dona l'anell d'or, li posa a un dit de la mà i peguen un roc i se'n van a jeure. L'endemà el gigant se'n va a córrer la llandaina. En Violet tresca totes les sales, cambres i obergions. A la fi, se planta davant aquelles tres cambres amb unes ganes rabioses que li embestien d'entrar-hi, fins que no pogué pus i re-rec. Obri la primera cambra. M'hi afina un cavall que menjava carn i torna a tancar tot d'una. Obri la segona cambra i m'hi afina la serpentota que menjava paia. Torna a tancar l'altra i obri la cambra que feia tres i la matroba amb les parets encortinades de lots penjats per una cama. I m'hi afina en Miquelet, el seu germà, que encara degotava sang a la vola. Tant s'hi acostà en Violet que li boteix una gota de sang damunt l'anell d'or i l'acte li torna negre com un carbó. Com en Violet sentem, ja es partí freguer que freia l'anell d'or com un rabiós per veure si el faria tornar groc, però com més anava, més negre li tornava. Amb això se fa el vespre. S'entregui el gigant, crida en Violet i li mira l'anell i quan li veu tan negre, ja diu, ah, gran polissó, massa que ho veig que m'has obert les tres cambres que te vaig dir que no les podries obrir, sobretot ja no me'n faràs altra. Li pega grapada i torçuda de coll i l'estrangola l'acte. El du a penjar per una cama, de vora en Miquelet dins aquella cambra la tanca i ja no se'n resà pus d'aquell gran beneit d'en Violet. Des cap de mesos, el gigant troba aquell home que feia un feixet de costum que li digué «Oh, senyor gigant, i què sou vos?» «El mateix», diu el gigant. «Escoltau», diu aquell home, «i que tanmateix vos fa gent de servici l'altre al lotó?» «Ja ho crec», diu el gigant. «Lo que hi ha que l'altre dia vengué una altra germana meva i se'n enamorà i el se'n manà per criadet d'ella, així que si em manàveu un menú vostre, me faríeu ben content. I demà mateix el vos manaré», diu aquell. I ho va fer tenir bé. L'endemà compareix en aquella guerrilla amb en Joanet, que feia un cap més viu que una centella. El gigant al punt s'hi entreia i li vengué de nou aquell al·lotó tan tenre i tan de xondit. El setmana, en el seu castell, li mostra totes les sales, cambres i obergions i li entrega les claus de per tot, dient-li «Mira, pots obrir per tot, fora en aquelles tres cambres que no té obertes. Sabré si ets entrat amb aquest anell d'or que has de dur sempre posat a un dit de la mà dreta». I a temps que li deia això, se'n treu un anell d'or i el posa a un dit d'en Joanet. Peguen un roc i se'n van a jeure. L'endemà de matí el gigant s'espitxa a córrer la llandaina fins al vespre. En Joanet ja és partit a trescar sales, cambres i obergions per saber ben bé les tresques en un cas de casos. Però li succeí el que nosaltres dos germans, que li entraren unes ganes rabioses de mirar què hi tenia el gigant dins aquelles tres cambres. Fins que no pogué pus i rec, ja oberta la primera. I quina diríeu que la fa abans de posar peu dins aquella cambra? I do se treu l'anell d'or, el s'estotja ben estotjat i llavor entra dins la cambra. Ai, troba el cavall que menjava carn i què fa ell, tanca tot d'una, obri la segona cambra i m'hi troba la serp que menjava paia. Això no pot ser, s'exclama en Joanet. Qui ha vist mai un cavall menjar carn i una serp paia? I ja m'agafa la serp i la tragina a la cambra del cavall i en el cavall el passa a la cambra de la serp i així el cavall pugui menjar paia i la serp carn. La serp, tota agraïda, diu en Joanet. Ja m'hi has feta ben contenta en la mudar-me de cambra i de past. En veure't ben estret, acudeix a mi i t'atrauré de dins el fang per enfangar que estiguis. I el cavall, per la seva banda, també li digué en Joanet. Sí que és gros el favor que m'has fet amb la mudar-me de cambra i de past. A un cavall no li vengueu en carn, paia. Paia és que hem de mastar qualque morrió de faves i civada. Sobretot, Joanet, en veure't estret de tot, vine aquí dins. I si no t'obre un portell, que em tirin d'una passa. En Joanet, tot xalest, tanqui aquella cambra i obri la que feia tres. I la matrova tot encortinada de lots penjats per una cama, degotant sang dins aquella canaleta que hi havia per tot l'horredor. Com hi afineu dos germans seus, en Miquelet i en Violet, vos assegur que va dar els ulls, però de tot. Què farem? Digué ell. Què serà cosa que també m'hi pengin a mi? Ja hi puc anar, ben ulls espolsats si no vull que em facin un penjeroi de la meva còrpora. Com l'estornell no duia l'anell d'or a la mà, sinó ben estotjat dins una butxeca, cap gota li pogué beneir i per això no li torna negre. Surt d'allà dins i roda clau i allà pensa que pensa com s'ho faria per treure aquells germanets seus i donar-los terra sagrada. Arriba el vespre i s'entregui el gigant. Crida en Joanet, que ja tornava a dur l'anell a un dit de la mà, li mira, li veu tot grot, tot lluent i s'exclama. Venturós tu que has fet abonda! Venturós tu que no has obert aquelles tres cambres! Creu-me sempre i no et queixaràs de mi! En Joanet no s'atreia du cap aquells dos germanets seus penjats per una cama dins aquella cambra i el seu cap no parava de filar com ho faria per treure l'or d'allà dins que el gigant no senta més i no li penjàs a ell per compostura. Apurat de tot, un dia se n'entra a la cambra du cavall que menjava pa i a l'homer descansat del món i ja li diu «No em diries, cavallet, com ho hauria de fer per treure, sense que el gigant s'entemi, o dos germanes meus que estan penjats per una cama dins aquesta cambra veïnada?» «Jo t'ho diré què has de fer», diu el cavallet. «Te'n vas a la serp, que segur que també està agraïda perquè la barataràs de cambra i de past, i demana-li que t'ajudi». En Joanet se n'hi va i li conta tot un manifest. «Res», diu la serp, «per el favor que em feres de passar-me l'altra cambra en aquesta, ara jo et vull fer el que tu em demanes». Se'n van tots dos dins la cambra encortinada de lots penjats per una cama de gota en sang. La serp s'enfilen amb Miquelet i li llepa una mica el front i tot d'una ja el veren que reviscolava fins que va reviscolat de tot. En Joanet el despenja i allà l'haurien vist en Miquelet sa i bo com si mai hagués tingut res de nou. Llavors la serp s'enfilen amb Violet, li llepa una mica el front i tot d'una ja veren reviscolar aquell lotó. En Joanet el despenja i en Violet sa i bo bons i xiquelines per allà dins. Aleshores, en Joanet pensà que el millor era dir a la serp que fes reviscolar tots aquells al·lots que hi havia penjats per una cama en aquelles parets. Ho diu a la serp, que va s'adaptar amb bon manament, que ja es partia de llepa qui llepa fronts i tants com en llepava zas. Ja veia un al·lot que reviscolava bil·lo, bil·lo. En Joanet el despenjava i aquell al·lot bots i xiquelines per allà de dins. I què me'n direu? Dins una exhalació ja no n'hi va haver cap de l'op penjat en aquelles parets de la cambra. Tots varen haver reviscolat i no ho volgueu saber si en feien de bots i xiquelines i si en movien de rebombori. I allà tots aferrats a la serp donant-li besades i besades i fent-li moixonies i afalegadures, la tornaren a la seva cambra i en Joanet en fa sortir tot aquella lotea i tanca en clau per por de la por. Se'n va en un cavallet i li conta que la serp no sols li ha fet reviscolar els seus dos germanets, sinó tots els altres al·lots que hi havia penjats per una cama a les parets d'aquella cambra. «Bona l'heu feta!», diu el cavallet. «No teniu altre remei. Tu i tot aquell xinxer del lotim que ha fugit d'aquest castell més que de pressa. Si us hi ha, te'n veniu vespre, vos hi troba. Vor menja frits a tots!» «I d'ho ara mateix toqueren soletes?», diu en Joanet. «És lo millor que podeu fer», diu el cavallet. «Però mira», diu l'al·lot en el cavallet, «i no voldries venir amb nosaltres?» «Amb tu sí», diu el cavallet. «Amb los altres no. Tu lo que has de fer, enviar tots els altres cadascú a casa seva, i jo i tu mos n'anirem a Corramont». «Sí que m'agrada la idea», diu en Joanet. I què fa ell? Se'n va en aquella lotea i los diu que si volen a ses capos de les ungles i de les dents d'un gigant, és precís donar-ho tots a les cames més que de pressa cadascú cap a casa seva. Tots estigueren conformes i a l'acte li varen estranyar fugint com a llotzins. En Joanet, com anar amb Miquelet i en Violet que diguessin a son pare que no tingués ansi d'ell, que se n'anava a córrer el món i que ja s'arribarien a tornar a veure en el seu dia. A Miquelet i en Violet ja li varen haver copat de quatre esquepa que seva. I en Joanet treu el cavallet de dins aquella cambra, s'hi posa damunt i aquell animaló ja és partit trot-trot, trot-trot, tallar com un estel. I era mal de dir quin d'ho dos anava més xalest i ajoguesat, en Joanet o el cavallet, perquè tots dos hi anaven molt. «Bueno», arriba dins Joanet, «i cap a on peguem?» «Cap allà on vulgues», diu el cavallet. «Ara, jo troc que mos convé anar-mos-ne aquí al rei, a veure si et volen per criat. I si et volen, ja veuràs com d'allà sempre traurem estella, perquè ja se sap, a la mà gran hi ha el gran peix. Allà malament mos han de dir les coses que sempre no hi podem fer qualque tibada bona». «Vaja, i de cap aquí al rei», diu en Joanet. «I el cavallet cap allà, cap aquí al rei». Hi arriben i en Joanet demana per parlar amb la Reial Majestat. Surt el rei i en Joanet ja li enfloca. «Senyor rei, si no li dic perquè som vengut, no ho sabrà». «Homo», diu el rei, «tu li pegues a endevinar? Veiem per què és que has vengut». «Jo li diré», diu en Joanet, «a veure si ha de menester que ha criat». El rei ho demanen un majordom i tot dos l'aluen bé en aquell brillantallot d'en Joanet, el troben ben prenidor i clouen la barrina d'aquesta manera, que en Joanet hi estaria per opar i que de més el vestirien i li mantendrien el cavallet. «Per amor de Déu», diu aquest en en Joanet, «no facis rei mai que no em demanis de consell a mi si vols que mor vagi tot en candela». «No passis ansi d'això», diu en Joanet. «No donaré una passa que no vengui a dir-t'ho abans». Comença en Joanet a servir aquí al rei i com ell de tot s'aconsellava en el que ballet conseller, no feia mai cap errada ni cap punt escapat. Prompte va ser el criat més estimat de tots i els altres criats que tenien una enveja d'en Joanet que els alçaven pes. Sobretot, i s'ensumaren tots i resolgueren posar-li testimonis falsos i tirar-lo dins un enderivell que no en pogués sortir. Com ells sabien que el rei era lo més encredís i que en a ficar bolenga no hi havia qui el girás i que si no li duien lo que es passava per o que era bessó que li duiessin el dimoni i parava taverna, què fan aquel gran polissardos de criats? Se'n van en el rei i li diuen: «Senyor rei, que no sap què es deixa dir en Joanet?» «Què?», diu el rei. «Que és capaç de dur-li un cavallet tot d'or», diuen els criats. El rei, com si hagués tingut foc dins les sabates, crida en Joanet i li enfloca aquesta: «Vol dir, te deixes dir que és capaç de dur-me un cavallet tot d'or?» «Jo», diu en Joanet. «Senyor rei, me cregui que és una verba que li han feta. Bona aquesta de verbes, diu el rei. Per verbes està, mare, sobretot les raons siguen acabades. No te tornis a presentar davant els meus ulls que no em duguis un cavallet tot d'or. En Joan ja es partí cap a un cavallet conseller. Li conta un manifest i el cavallet diu: no res, posa't damunt mi, sortiguem de la ciutat, dona'm una bona parada fins que seré blanc de sabonera que em sortirà de tot el cos, dona'm cap aquí i en arribar tornaré tot d'or. M'entregues aleshores en el rei i dins 7 dies tornaré a ser així com som ara i el rei no sabrà per on li haurà descompregut aquell cavallet d'or. En Joanet ho fa així. Treu cavallet conseller de l'estable, s'hi posa damunt i cap a sortir de la ciutat més que de pressa. Com n'és fora, ja li dona per un pla grandiós que hi havia llis com la mà, sense cap pedra. Uà, cavallet meu! Se posa cridant Joanet. Uà, petit! De pressa que l'olla vessa! Treu tot l'estam, per amor de Déu! Feu de tot, però de tot! De 4, cavallet, més que de 4 no basta córrer, has de volar! Cavallet meu, cavallet meu! I heu de creure i pensar que aquell cavallet ja has partit de 4 tant com un podia treure per dins aquell pla. I ala cap allà com un llamp! Semblava que s'havia d'estallar de tan granat que s'estamatjava i en Joanet que s'havia d'aferrar ben fort i fer-ho de tot per no botir d'allà de la sella. I el diantre de cavallet, com més anava, més reprenia encara i més brunent i més afuat anava. Amb això, comença a brollar de suor per tot el cos i al punt la suor ja va ser sabonera i aquell animaló queda tot blanc de tanta sabonerada. Aquí en Joan el gira cap a la ciutat, amb 4 llongos i son, i juc com arribaven davant que el rei, copen-se que el cavallet s'atura, com si fos romat sembrat, ja no era de carn ni os, ja era tot d'or. En Joanet així mateix queda fred, i amb los que veus dres de veure allò. I què fa ell? Pega bot de la sella i cap en el rei, el troba i li diu: senyor rei, aquí de fora, a la carrera, té el cavall tot d'or. Què me dius? Diu el rei tot esglaiat. Lo que sent, diu en Joanet. Que surta si ha servit i el veurà. El rei surt i me troba a la carrera aquell cavall tot d'or. Llavors sí que hi romangué el rei fora de si sense paraula. D'esquiat d'una estona l'esglai li es passa i fa posar aquell cavall tot d'or dins una torre que tenia, que eren 7 torres una dins l'altra, cada una amb unes portes d'usina d'un pan de gruixa, tancada amb 7 forrellats, i tot perquè no li se ho passen en aquell cavall tan preciós. I el rei de les claus el se'n va dur dins la seva mateixa cambra i alerta que ningú li toqués. Cada dia feia obrir tot aquell portant per anar a contemplar tot embadalit el cavall d'or. I heu de creure i pensar que el dia que feia 7 va trobar un niu buit, el cavall tot d'or no hi va ser ni rastre. Quina nutja em va prendre el rei, se'n cuidar a morir. Per pitjor no podria donar la culpa a ningú, perquè veiem qui hi havia de centrar més que ell i els criats que anaven amb ell per obrir dins aquelles 7 torres una dins l'altra, tancada cada una amb unes portes d'usina d'un pan de gruixa i en 7 forrellats ben redegruixats i ell que guardava les claus dins la seva mateixa cambra. Durà una partida de dies que el rei no estava per res, ni menjava, ni bevia, ni podia cloquear els ulls per dormir de dia ni de nit. Mentrestant, en Joanet tornava a anar ben xalest perquè el cavaller conseller li havia tornat a compareixer. El dia mateix que el cavall tot d'or descomparegué de dins la torre que en feia 7, una dins l'altra, tancades totes amb unes portes d'usina d'un pan de gruixa, en 7 forrellats de ferro ben redegruixats. Com en Joanet ja tornava a ser el criat preferit i més estimat del rei, els altres criats cuidaven de fer ui d'enveja i allà pensa que pensa tots com ho farien perquè el rei prengués contra en Joanet. A la fi, un dia s'hi acosten en el rei i li diuen: senyor rei, no li deim per res de mal, sinó just perquè ho sàpia. En Joanet ha de fer contra vostra reial majestat, que no s'atura de dir que a ell, si s'ho passava pel cap, li duria un ocellet d'or. I aquesta és vera, diu el rei, badant uns ulls com un celés. Passa de vera, diuen aquí els pòlisses de criats. El rei, ni sigués tan gufat dins les sabates, crida en Joanet i li diu: vol dir que te deixes dir tu que series capaç de dur-me un ocell d'or? Jo, diu en Joanet. Tu, tu, diu el rei. No sé de què em parla, diu la Loto. Mira, diu el rei, les raons siguen acabades. Saps on tenen les feines més que de pressa? Cap a dur-me l'ocellet d'or. No tornis a venir davant la meva cara que no enduies aquest ocellet d'or. En Joanet, tot acongoixat, se'n va al cavaller conseller i li conta el fet. El cavaller conseller hi pensa una mica i diu: posa't damunt mi, dona'n cap a fora la ciutat i sempre cap a llevant, i en trobar uns penyals que taen el camí, aturem. En Joanet ho fa així. Treu de l'estable el cavaller conseller, s'hi posa damunt, li dona cap a fora la ciutat i sempre cap a llevant, i el cavaller cap allà i ala que ala d'assa que venga. Allà no era córrer, allò era volar, aquell diantre d'animaló. Com feia 7 hores que corria, topen a uns grandiosos penyals que tallaven el camí, fent-li una colzada ben seca. Oh! Digué aleshores en Joanet. El cavall s'aturà en sec, com si fos romat sembrat de les 4 potes. Mira, diu en Joanet, estan per a tocar les Ave Maries en aquesta ermita d'aquí. En Joanet va escampar la vista per allà i m'afina una ermita dalt d'un pujol d'allà de vora. I de bo, no? Diu el cavaller conseller. En començar a tocar les Ave Maries, s'obriran aquests penyals. Tu te'n entres. Te trobaràs dins un jardí. Ahí veuràs un esbar d'ocells de tot colors. Tu tria el més groc de tots. L'agafes i surts més que de pressa, que en caure la darrera batallada de les Ave Maries s'aclouran els penyals i hi romandràs de dins tu i l'ocellet, l'ocellet i tu, si ja no ets fora. Ja pots veure si trompitges i si bades bé els ulls. En Joanet davalla d'un cavallet conseller i s'hi posa allà berlant, com un gat a la rata, que aquí els penyals provassen de descloure-se gens. Sobretot, hi cau la primera batallada de les Ave Maries i zas, ja es desclouen aquells grandiosos penyals. En Joanet s'hi afilla com una espira de foc i heu de creure i pensar que tot a tot d'una l'esbar d'ocells de 1000 colors, que s'aborden tots a ells, crida qui crida cada un com a desesperat. Agafa'm a mi, agafa'm a mi, no, no, a mi, no, agafa'm a mi. I n'hi venien tants dins les mans de blancs, de vermells, de verds, de blaus, de pillats, de virars. A la fi se n'hi presenta un de groc, ben groc. En Joanet l'estrany, subjectant-lo ben subjecte perquè no li fugís, i piqui fua cap a de fora en el mateix temps que aquella la darrera batallada d'Ave Maries. Li va venir tan just romandre enclòs dins aquells penyals que hi deixà les sabates i un bocí d'ujàs, tot ho talavant de darrere. Posa't damunt mi a l'acte, diu el cavall conseller, i donen cap aquí al rei a tota màquina, abans de que aquest ocellet no torni tot d'or i l'entregues en el rei tot d'una. En Joanet veia bot damunt de cavaller conseller i aquí cap allà cap aquí al rei, però de pressa més que de pressa. En Joanet duia l'ocellet dins la mà i comença a notar que ja tornava a poc a poc tot d'or. Començar per una quemeta, llevar l'altra quemeta, llevar la coeta, llevar una aleta i llevar l'altra aleta. I en Joanet, com veia allò, no s'aturava de dir: ua, petit, de pressa, cavallet, de pressa de tot. Mira que l'ocellet ja ho és quasi de tot, do. Mira que mos hi tornarà de tot i no serem aquí el rei. I el cavallet conseller que rebotia de tanta via que feia. Allò no era córrer, allò era volar ben natural. I en Joanet, que no llevava la vista de damunt l'ocellet, que seguia tornant do a poc a poc. Ja hi tenia la moca, al punt hi va tenir tota la pitera, llavors l'ona d'or